Us volem parlar de pobresa infantil perquè entre iots, cotxes d'alta gamma i grans dinars, restaurants ben cars, emergeix una realitat aquí a les illes que de vegades no som capaços de concebre. És la pobresa infantil. En parlem perquè l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència, l'OBIA, ha alertat de l'elevada taxa de risc de pobresa entre els menors de les illes, situada entre un 22 i 25%. O sigui, un de cada quatre boixos a les nostres illes està al llindar de la pobresa infantil, en un informe en el qual també es reflecteix que la nostra comunitat lidera les xifres de mesures judicials juvenils. Per parlar-ne tenim en Serafín Carballo, director de l'Oficina Balear de la Infància i Adolescència, l'OBIA. Molt bon dia, senyor Carballo.
Hola, què tal? Bon dia.
Escolti, entre un 22 i un 25% de risc de pobresa infantil. El risc és el risc. No vol dir que un 22 i 25% de la infància de la nostra comunitat estigui en pobresa infantil, no?
Bueno, efectivament, estan parlant d'indicadors que són, diguem, europeus per determinar el nivell de grau de pobresa o de risc de pobresa en el que se pot trobar una família. Efectivament, aquest índex tan significatiu i tan preocupant a la nostra comunitat autònoma està relat també amb l'estructura social i laboral que tenim a la nostra comunitat, no? De feines o de treballs, de contractes temporals, de persones amb atur ja de llarga durada, bueno, no és cap secret. Jo crec que és un tema que venim aquests darrers anys observant, que realment s'ha d'apostar per una tot un sistema d'empleo i de laboral que ajudi, que permeti donar estabilitat a les famílies. Això, a més, en un context com el que estem vivint ara d'aquesta crisi tan fort, pues, realment és encara molt, molt preocupant. Hem de dir que aquest informe parla de la situació de la infància a l'any 2019, és a dir, no inclou aquests moments el que ha estat la crisi del Covid de nou.
Per tant, tot fa pensar que si féssim aquest estudi pel 2020 encara la cosa estaria pitjor, no?
Pues jo crec que sí, jo crec que sí. És cert que s'estan fent esforços molt significatius, molt importants, per poder minvar l'impacte d'aquesta crisi en les famílies, en tot el seguit de mesures, tant de, diguem, de recursos, de prestacions, d'ERTEs, etc. Jo crec que no bastarà, i hem de poder preparar-nos també per una conjuntura en la que moltes famílies tindran dificultats per poder afrontar les seves despeses i realment hem d'estar atents a com tota la solidaritat que ha mostrat, no?, la societat balear també, pues, en aquest sentit ha d'estar més present que mai.
Mm-hmm. Què és la pobresa infantil? Perquè ho tinguem clar, quan parleu d'aquest 22-25% de població infantil en risc de pobresa, a què ens referim? Quina és la diferència que marca està en una situació econòmica, en fi, sostenible i no estar-ho?
Bueno, realment, quan parlem d'índex de pobresa o de realment de tassa de risc, estan parlant d'indicadors que parlen dels ingressos totals que percep una família, una unitat familiar. Per tant, des d'aquí, realment, quan parlem de risc de pobresa i de diferenciat de pobresa extrema, estan parlant d'un llindar pues, d'entorn als 14.000 euros per unitat familiar anual, així com pobresa extrema estan parlant de 7-8.000 euros anuals com ingressos totals de la unitat familiar, inclosos prestacions, ingressos de tot tipus, efectivament, per tant...
M'està dient que hi ha famílies a les Balears que viuen amb ingressos totals de la unitat amb 7-8.000 euros? a l'any?
Sí, pues així és. No podem oblidar que prestacions com és el salari, la renda social, o com pot ser també ara la nova renda se planteja per part del govern, ronda entre 430 euros al mes a, bueno, depèn, no? 800 o 1.000 euros al mes, no? Depèn del nombre de membres que composa aquesta família. Si això és l'única font d'ingressos, s'ha de fer multiplicar per 14 o per 12, i podem tenir aquí un resultat de que efectivament hi ha un percentatge de famílies important que viuen amb aquestes prestacions i que han de poder afrontar les seves despeses amb aquestes limitacions.
Escolti, i tenen dades de quin tant per cent de la població de les Balears viu amb 8.000 euros l'any?
Bueno, realment l'índex de pobresa extrema, que parlaríem a nivell d'infància, estic parlant de nivell d'infància, estan parlant del 8%, entre el 8 i 10%.
O sigui, una de cada 10 persones de les Balears viu amb 8.000 euros l'any.
Sí, sí, efectivament. Sí, per tant, jo crec que hem de ser conscients que, evidentment, malgrat vivim en una societat pues, d'entre les que se consideren comunitats riques, tenim una altra món, altra societat que ha d'afrontar la supervivència en condicions difícils, no? La societat balear és una societat dual, té aquesta component, aquesta vessant, que és molt diferent d'altres comunitats autònomes. Realment no la comunitat de les Illes Balears és una de les comunitats amb una major desigualtat social del conjunt de l'Estat, perquè la diferència entre la gent que té recursos i que té rendes elevades i les que tenen rendes tan baixes, la distància se fa cada vegada més gran. I tot això és fruit de les factors d'estructura d'empleo laboral que afirmava al principi, no? Per tant, jo crec que tot això ens ha de fer conscient de la necessitat de poder millorar i dignificar la situació d'aquestes famílies que afecta i impacta sobretot en el tema dels infants, perquè puguin tenir condicions dignes de vida i fer un esforç, continuar fent un esforç per poder millorar les seves condicions, no?
Molt bé. Per què? Quines són les causes que fa doncs, que hi hagi aquest risc de pobresa infantil que arriba al 25% de la població de les Balears?
Bueno, malgrat... n'hi ha diferents, components. Tenim famílies monoparentals, dones soles, amb un número de fills, sense suport dels seus... dels pares d'aquestes dones. Tenim, com deia abans, una situació també d'empleos i contractes laborals precaris. Tenim el que es diu el fenomen de treballadors pobres, és a dir que els ingressos que per la seva feina no són suficients per fer front a despeses mínimes, bàsiques, a pagar les seves factures. Hem de també tenir present que estan a un dels espais al conjunt de l'Estat espanyol amb un mercat immobiliari que obliga a que els lloguers siguin una de les fonts fonamentals de despeses per moltes famílies. Bueno, aturats de llarga durada que tenen més dificultat d'incorporar-se al món laboral. Tenim gent dintre l'àmbit de persones amb dificultats, dintre la marginalitat, que presenten problemes de l'àmbit de la salut mental o de diferents components, no? Jo crec que tenim aquí un índex de persones i de tipologies de famílies que realment d'una manera continuada no canvia molt la seva situació del punt de vista d'ingressos, no? És cert que l'increment que s'ha fet per part de la renda social i de la renda mínima, que tant els consells i el govern estan aportant, l'increment és molt significatiu, no? I tenim moltes famílies entre de 7.000 i que en aquests moments pues, estan percebent rendes que són rendes de supervivència, realment hem de ser clars, i jo dic aquí que no arriben a poder fer front a totes les despeses, però bueno, realment això implica que hi ha una possibilitat de fer front a despeses bàsiques. Això seria una mica l'explicació, no? Les explicacions que podem donar.
Més enllà d'aquestes rendes que el govern balear ha de pagar doncs, a aquestes famílies, quines altres mesures contempla o està amb les que està treballant el govern balear per intentar pal·liar, per intentar afrontar aquesta situació d'emergència pel que fa a la pobresa a la nostra comunitat?
Bueno, jo crec que notícies com les d'avui, no? Sembla ser que se prolongaran els ERTOs fins de desembre, no? La pròrroga, la continuïtat de situació, de solucions d'aquest tipus que permetin que per persones que la seva font d'ingressos és és el turisme i l'hostaleria, bueno, i que ha deixat fora a moltes persones, jo crec que és una solució que en part ajuda a pal·liar aquest impacte. Evidentment, hi ha altres mesures que són a llarg plaç. Jo crec que tenim, ja és la meva opinió, tenim una economia excessivament dependent del turisme i del monocultiu del turisme. Se ve plantejant de diferents fòrums econòmics la necessitat de poder diversificar l'economia de les Illes Balears. Jo crec que això ens planteja que s'ha de fer clarament un esforç per poder trobar altres àmbits i fons d'ingressos i d'economia a les illes. Jo crec que les solucions a curt plaç no són fàcils perquè això no depèn exclusivament de l'administració autonòmica. És un problema el que tenim en aquests moments, que és de l'ordre planetari, i que les solucions també han de venir també dels organismes internacionals, de la Comunitat Europea, de l'Estat espanyol. Per tant, jo crec que en aquests moments hem de poder preparar-nos per una etapa nova en la que, pues, igual, hem de renunciar a aquest nivell de consum desenfrenat que hem viscut fins ara, com si fossin rics de cop. Jo crec que això ens obliga també a revisar i a repensar determinades maneres de viure i poder també preparar-nos per poder viure d'una altra, més lligada també, en la meva opinió, a una manera més humana, no? de vida, no? Que no pas la de basada en un consum, basada en coses com les que hem viscut fins ara, no?
En el seu informe, l'informe de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència, també es fa referència, es posa al focus la xifra de mesures judicials juvenils. Què entenem per mesures judicials juvenils?
Sí, quan un menor comet un delicte, un menor d'edat comet un delicte, s'obre un procés judicial i se li aplica la llei de justícia juvenil, que és una llei del 5/2000 on regula les sancions i les conseqüències que aquest delicte comesos per part de menors tenen. Per tant, mesures de justícia juvenil són mesures que impliquen pues, o bé un internament d'un menor a un establiment de justícia juvenil, o bé mesures de règim obert, és a dir, que han de complir part en un centre i que poden sortir a fer altres activitats, o mesures de justícia com poden ser un règim obert on aquest nen viu a casa seva, però ha de fer tot un seguit de programes que s'obliga a fer i que són supervisats per educadors, no? Per tant, estan parlant d'un conjunt de mesures que la llei de justícia justícia penal juvenil de l'any 2000 estableix. I efectivament, algun dels indicadors de mesures judicials que per part de aplicades a joves de les Illes Balears ens situa en el nivell més alt de l'Estat, no? Jo crec que això hem de poder també diguem, juntar aquest fet amb el que seria altre factor que ens preocupa molt, i és l'abandonament, no?, escolar, que sí que s'ha reduït d'una manera significativa aquests darrers 4 anys, però que també fa que siguem sent els primers encapçalant junt amb Ceuta i Melilla l'índex de menors que no s'adapten a l'escola, que abandonen l'escola, que no acaben l'educació secundària, etc. També afegit altres factors, com tenim un nivell preocupant de consum de tòxics i alcohol per part d'un sector de la joventut. Jo crec que la dificultat per joves de trobar feina, també, que és un tema comú a tot l'Estat espanyol, tenim els índexs més elevats de la Unió Europea, després de Grècia, són algunes de les explicacions, no? Això el que ens obliga és realment a treballar d'una manera preventiva molt abans de que aquests joves comencin a presentar conductes delictives, petits delictes o...
Sí, això li volia preguntar. Aquestes conductes delictives, quan parlem de delinqüència juvenil, quins delictes fan els boixos?
Estan parlant de robatoris, de vandalisme, estan parlant d'assetjament, estan parlant de bullying, estan parlant d'agressions a altres menors, estan parlant de violència filioparental, és a dir, de menors cap als seus pares, que també està incrementant aquesta proporció.
És bastant, en fi, desalentador saber que la nostra comunitat lidera les xifres de mesures judicials juvenils a tot l'Estat. Això és perquè tenim un sistema judicial aquí a les Balears més eficient, més intolerant, perquè hi ha un bon treball d'estudi d'aquestes mesures i que, per tant, tenim dades concretes a cada comunitat, o que realment els nostres boixos tenen un problema en comparació amb altres comunitats?
Jo crec que l'explicació és diversa, molt dels arguments que vostè ha donat. Per un costat, jo particularment penso, com defensor del menor, que en justícia juvenil s'haurien d'aplicar mesures alternatives que no siguin només el règim tancat o dintre les mesures que la llei planteja, sinó plantejar altres mesures que siguin d'integració social, d'integració laboral, d'intervenció, com se fa també a altres comunitats autònomes. És a dir, aquest nen que ha comès un petit delicte, se li obliga a fer tot un itinerari d'intervencions de formatiu, laboral, terapèutica, treballar amb la seva família fer un seguiment per part de Fiscalia de menors de fins quin punt aquest menor està seguint tot aquest pla, o de treballs en favor de la comunitat. Jo crec que s'hauria de poder potenciar molt més programes a la nostra comunitat que facin que aquests menors, en comptes d'estar tancats, puguin fer tasques que els puguin fer sentir útils i que també sigui un benefici per a la comunitat, no? Per tant, no tant una solució punitiva, sinó una solució reeducativa, rehabilitadora. Jo crec que a la nostra comunitat autònoma fa falta que les institucions puguin oferir més programes d'aquest tipus a la fi de que Fiscalia i el jutge de menors puguin remetre aquests menors a programes d'aquest tipus, com se fan altres comunitats autònomes. I per cert, estic parlant ara, per exemple, de Tenerife, no?, que nosaltres varen convidar fiscals i professionals de Tenerife que estaven aplicant aquest sistema, i que l'índex de de noves comissions de delictes era molt baix, és a dir que era una solució bastant eficaç si se feia d'una manera, diguem, clara i professional, no? Per tant, jo crec que, i a més hi ha programes a nivell internacional d'aquest tipus que han mostrat l'eficàcia que pot tenir aquest altre tipus de mesures, no? Educatives, rehabilitadores i terapèutiques per a aquests menors que, bueno, pues que pues per gamberrades o per lo que sigui, han entrat en un terreny de manca de respecte als drets dels altres, no?
Moltíssimes gràcies, Serafín Carballo, director de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència, l'OBIA, per aquesta entrevista d'avui i per dar-nos a conèixer una miqueta més aquesta realitat que sovint ignorem del ciutadà de peu i que, en fi, mos deixa astorats. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia.